Bona tarda, són les 7. La causa oberta contra l'alcalde Matías Sarracant per la cessió de Cal Balsac al Tallaret ha quedat arxivada. El jutge ha declarat el sobreseïment del cas un any i mig després que el Partit dels Socialistes i la funcionària Maite Morau presentessin una denúncia per suposada prevaricació i tràfic d'influències. La cavalcada de Reis inclourà un nou estel i una comparsa de minairons. En total hi participaran unes 500 persones provinents de 20 entitats de la ciutat, des d'associacions de teatre als clubs de dansa. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Màxima ambició. Amb aquesta mentalitat afronta el centre d'esports Sabadell la segona volta de la Lliga. Així ho ha assegurat aquest migdia Ángel Fernández, el migcampista gironí, quan falten 3 dies per visitar el camp de l'Elche.
Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest dimecres dia 3 de gener amb el Toni González de les Vies de So i qui us parla, Pau Duran.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Tenim 18 graus a Sabadell, ara mateix un cert clar amb núvols intermitents, i com que volem conèixer la previsió del que ens espera, ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya, on hi tenim l'Abel Flores. Bona tarda, Abel.
Avui l'ambient és força suau, les màximes poden arribar a superar els 20, 21, 22 graus a punts de la meitat sud del litoral, prelitoral, punts també fins i tot de l'àrea de Ponent, amb un temps que està força tranquil, marcat en general pel sol, algun núvol prim, poca cosa, i encara pels intervals de núvols més abundants cap al vessant nord del Pirineu, que poden deixar algunes precipitacions febles durant aquesta tarda, vespre i fins a inici de la matinada, amb una cota neu alta cap al voltant dels 2.400 metres. Per altra banda, avui també el vent ha de continuar a cotes altes del Pirineu i també cap a la zona de la meitat sud del litoral, prelitoral, especialment de nou també a cotes elevades. Pot aguantar ben bé fins aquesta propera nit, matinada encara veurem ratxes fortes de vent. Per tant, atenció encara en aquest sector, sobretot de la meitat sud del litoral i del prelitoral. Demà un dia força tranquil, amb més sol i temperatura que no canviarà gaire. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel. Ara que hem mirat cap al cel, anem a mirar cap a la terra. Què està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, a l'AP7 veiem 5 quilòmetres de circulació amb retencions anant cap al sud, a l'enllaç de la B30, a l'alçada de Barberà del Vallès. Justament en aquesta via hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions a la mateixa població, enllaçant amb la C58, i 3 en el tram de Cerdanyola del Vallès, en el mateix joc d'enllaços en direcció cap a nord. Si mirem just a la C58, veiem que a Sant Quirze hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions, un i mig a Montcada, sempre baixant cap a Barcelona, cap a sud, i 5 una mica més endavant, també a la mateixa població. En canvi, pujant cap a Manresa, tenim 2 quilòmetres a Sant Quirze del Vallès i un quilòmetre i mig de circulació amb retencions, també en direcció a Manresa, a l'alçada de Ripollet. Si heu de baixar cap a la capital, a partir del nus de la Trinitat, si heu d'agafar la Ronda de Dalt, sí que hi ha uns quants quilòmetres de circulació amb retencions, que el mapa les marca en vermell. A partir d'aquí, fora d'algun tram discontinu, que també hi ha aturades justament davant de les platges de la Ronda del Litoral, la resta sembla que tingui una circulació del tot normalitzada. La causa oberta contra l'alcalde Matías Sarracant per la cessió de Cal Balsac al Tallaret ha quedat arxivada. El jutge ha declarat el sobreseïment del cas un any i mig després que el Partit dels Socialistes i la funcionària Maite Morau presentessin una denúncia per suposada prevaricació i tràfic d'influències. Tot i que l'opció de presentar un recurs, l'argumentació del jutge deixaria poc marge d'actuació, segons ha comunicat avui la Crida.
El jutge assegura que la discrepància sobre l'aplicació de la normativa per cedir Cal Balsac
Bona tarda. El jutge assegura que la discrepància sobre l'aplicació de la normativa per cedir al Balzac no és suficient per parlar de prevaricació. El magistrat, a més, també assegura que no s'aprecien indicis de coacció o d'amenaça per part de Serracant envers Morao, sinó que s'hauria tractat d'una discussió tècnica. L'alcalde i líder de la Crida s'ha mostrat satisfet d'aquesta resolució.
El que avui estem és contents i contentes pel fet de que aquesta interlocutòria ens dona la raó en moltes de les coses que ja havíem dit. Una cosa és la via penal i l'altra és la via del contenciós administratiu, que òbviament és l'única que s'havia d'haver fet servir.
Pels membres de la Crida, la resolució judicial demostra que la denúncia del PSC era purament política i de revenja. No obstant això, lamenten els efectes que han tingut. Sandra Alcaide és portaveu de la formació.
Estem molt contentes, però no deixem d'oblidar que això ha tingut un cost personal pel nostre company, pel Matías Serracant, de descrèdit i també, i més important, un cost a una entitat tan important com és el Tallaret, amb un projecte, amb un compromís pel ple, aprovat pel ple, que ha fet que tot aquest projecte s'endarrerís i que tingués doncs, tot el conjunt del Tallaret hagi tingut els problemes que ha tingut fins ara, no? de poder tirar endavant aquest projecte.
Pel que fa a l'adjudicació de Cal Balzac al Tallaret, l'alcalde reitera que seguirà endavant. En les pròximes setmanes s'haurà de determinar com.
L'increment dels preus del transport públic ha reobert de nou la demanda d'una xarxa de mobilitat efectiva, eficient i a preus raonables. Des de la plataforma de promoció del transport públic argumenten que la pujada dels preus en els títols no és gaire important, però que se suma als augments d'altres serveis com la llum o el telèfon. Aquest col·lectiu centra el debat en els preus dels títols d'alta freqüència de viatges, com la T+, o la T+. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. En aquest sentit, el vocal del Vallès Occidental a la plataforma per la promoció del transport públic, Marta Olats, planteja una alternativa dels títols de transport.
Nosaltres el que volem fer és, o el que ens agradaria, és que els usuaris del transport públic siguin fidels al transport públic. I per això reclamem unes targetes que siguin de tarifa plana, enfront de les targetes T10. Igual que com el servei del sector de les telecomunicacions ha migrat des d'unes tarifes per trucades o per minuts a tarifes planes, els serveis de transport també haurien d'anar en aquest aspecte. O sigui, caldria oferir targetes de T+ en viatges il·limitats a preus molt més baixos i que integrin dues zones.
Aquest és el mateix plantejament de la T-Mobilitat, una proposta que es va quedar sobre la taula del conseller de Territori cessat i que des de la plataforma esperen i reivindiquen des de fa temps. La nova targeta funcionaria amb xip i el preu del viatge aniria en funció de la freqüència, per premiar el major ús i eliminant l'existència de zones tarifàries. Sobre la gestió de la mobilitat dels governs actuals, Taulats critica el centralisme que s'exerceix des de Barcelona, que perjudica especialment el Vallès.
La mobilitat al Vallès és molt important, i la connexió amb Barcelona és molt important, però molt més és important són la mobilitat interna del Vallès. Doncs la gestió d'aquesta mobilitat, la governança d'aquesta mobilitat, es mira molt des de la part de Barcelona. I creiem que des del Vallès hauria de tenir una governança molt més particularitzada per tot l'àmbit del Vallès, tant l'occidental com l'oriental.
Taulats xifren un 20% els desplaçaments interns del Vallès respecte al total de la mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona, mentre que només un 15% d'aquests desplaçaments es fan en transport públic per les males connexions.
I precisament la coordinadora del moviment veïnal del Vallès carrega durament contra l'augment de les tarifes del transport públic fixat per aquest 2018. Segons l'entitat, que inclou les associacions de veïns de Sabadell, Barberà, Cerdanyola, Sant Quirze i Badia, aquest increment és un atac contra les classes populars.
Des de la coordinadora del moviment veïnal del Vallès s'emmarquen l'encariment del bitllet en un context d'augment generalitzat de preus i de davallada del poder adquisitiu dels treballadors i pensionistes. És per això que consideren aquest increment de les tarifes un perjudici directe cap a les classes treballadores, com ha denunciat a Ràdio Sabadell Manuel Navas, president de la FAB de la ciutat i membre de la coordinadora.
Per tot això, l'únic que està fent és agressions directes contra les classes populars i que també ens preocupa molt la desmobilització brutal que existeix a l'hora de defensar els drets socials de la ciutadania. No? Sembla ser que això no importa, no toca ara, i que ningú es posi fil a l'agulla per intentar que aquestes agressions, com mínim, protestar perquè aquestes agressions es vagin fent sense cap tipus de problemes amb aquest temps. No?
A banda dels efectes que l'augment de les tarifes suposa per a les butxaques dels treballadors, des de la coordinadora també assenyalen una altra conseqüència directa d'aquesta mesura. Asseguren que s'està dificultant l'ús del transport públic, malgrat que els objectius del govern català anaven en sentit contrari. A més, els veïns acusen també la Generalitat d'incomplir amb la llei 21-2015, que proposava gravar l'ús del transport privat i finançar-ne el públic.
La cavalcada de Reis inclourà un nou estel i una comparsa de minairons. En total hi participaran unes 500 persones provinents de 20 entitats de la ciutat, des d'associacions de teatre a clubs de dansa.
Enguany els Reis lluiran un estel renovat que serà alhora la carrossa de l'ambaixador. Montserrat Chacón, regidora de Cultura, recorda que això se suma a altres novetats incorporades fa un any.
Aquests elements que també vam incorporar l'any passat, si recordeu, vam incorporar tres personatges femenins, que eren les capatasses, una a cada camió. En aquell vehicle hi han treballadors embolicant regals, ensecant el carbó, i hi ha la figura femenina, que és la que ordena les tasques en els seus treballadors. Això es manté des de l'any passat.
Els acompanyaran una comparsa de minairons, uns éssers mitològics originaris del Pirineu que treballen sense descans per fer tot allò que se'ls mana. Ells seran els escollits de recollir les pipes i les últimes cartes per ses majestats. Joan B. Torroella, de la Comissió Artística, destaca que fins al 90% de la cavalcada és pròpia de Sabadell.
Amb el temps hem aconseguit tenir un vestuari tot fet per l'ocasió. El 99% és tot dissenyat explícitament per desfilar amb aquests elements que teniu aquí. Per tant, això és una mica més. A partir d'un disseny que hem fet des de la direcció artística, la Susanna Nebó és la persona que s'ha encarregat de la confecció de totes aquestes peces noves. Ja l'any passat, amb aquests elements que debutaven, que són 156 elements nous, aquest any la nova comparsa de l'ambaixador.
Això se suma a la iniciativa del Vapor Reial, una gran xemeneia que serà l'encarregada de fondre les claus dels sabadellencs per crear una clau mestra de la ciutat. Altres tradicions que es mantenen són els fanalets o els caramels. Els Reis repartiran fins a 5 tones de caramels que enguany formen part de la campanya Cap Nen Celíac Sense Caramels.
Doncs precisament l'ambaixador reial ha visitat aquest matí els nens i nenes que estan hospitalitzats al Parc Taulí per recollir les cartes que aquests han escrit als Reis d'Orient. Una visita màgica no només pels infants, sinó també per les famílies que no poden passar a les festes a casa.
L'ambaixador ha passat per les habitacions de la unitat hospitalària pediàtrica, on hi ha els infants de llarga estada que no han pogut rebre l'alta aquests dies per anar a visitar l'ambaixador ni veure els Reis. Un d'ells és l'Ausiàs, que té 5 anys i que ha pogut demanar una disfressa de llop. Ell i la seva mare han rebut molt il·lusionats aquesta visita.
És el patxar real, com ni ho vulgués dir, pues m'ha recollit la carta i m'ha donat això, que és un fanalet.
Home, molt bé, estic supercontenta, perquè clar, no puc anar fins al patge. Tal com està ell, no hi podem anar, o sigui que molt bé. Clar, pensa que ara té 5 anys, té una edat que tot és supermàgic, i home, que no s'ho perdi, què vols que et digui? Molt contenta, la veritat, una gran iniciativa.
L'ambaixador fa prop de 40 anys que visita cada any el Taulí per encàrrec dels Reis, i és una de les visites que més li agrada.
No tinc paraules, és molt emocionant. Sempre quan vinc aquí al Taulí és... Bueno, acabo plorant, és de l'emoció que tinc, a veure els nens i els pares, veure els pares doncs, quan et miren, i clar, no saps què dir de vegades, les paraules més maques és que es curin ben aviat, és el més maco que hi ha, de veritat que sí, i em sento molt, 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 molt afortunat, molt.
L'ambaixador estarà fins demà a la tarda al campament reial del Racó del Campanar recollint les cartes dels infants. Divendres acompanyarà els Tres Reis a la cavalcada de nord a sud de la ciutat.
Precisament coincidint amb aquestes dates és quan la grip esdevé una epidèmia a casa nostra. Per tal de no col·lapsar les urgències dels hospitals, els professionals sanitaris recomanen demanar atenció sanitària als centres d'atenció primària o a un dels dos centres d'atenció d'urgències que hi ha a la ciutat, ja sigui a Sant Fèlix o a Can Uriac.
Segons la doctora Carme Lís Bona, responsable dels centres d'atenció d'urgència, avisa quins són els símptomes més comuns de la malaltia.
És a dir, una sensació de com si t'hagués passat un camió per damunt, mal als ossos i malestar, i llavors normalment és l'afectació que acostuma a ser respiratòria, i llavors acostuma a haver-hi doncs, molta tos, mal de coll, sensació de mucositat, congestió a nivell cefàlic, bueno, mal de cap, i a vegades doncs, pot ser una grip intestinal, que diem que llavors els símptomes són digestius, amb nàusees i vòmit.
Un dels centres que també ha previst un dispositiu especial són les urgències del Taulí. Cristina Carot, directora gerent del Parc Taulí, recorda que des del desembre han instal·lat 12 nous boxes per fer el preingrés.
qualsevol dubte sanitari, l'ideal seria telefonar al 061 per exposar les nostres consultes i ells ens aconsellaran què és el que millor podem fer i on tindríem que dirigir si realment hem d'anar a que ens atenguin en algun lloc. Llavors, si ells consideren que és un pacient que el que es podria solucionar el seu tema al domicili, ens avisen a nosaltres, que som els que anem a fer l'atenció domiciliària, a no ser que tingui que anar-hi una ambulància i se'ls tinguin que emportar en algun lloc. I llavors ells són els que d'alguna manera distribueixen el flux de pacients en funció de les necessitats.
El telèfon 061 ha atès aquesta setmana més de 42.000 consultes. La doctora Lisbona recomana fer-ne ús davant de qualsevol dubte sanitari abans d'anar fins i tot a urgències.
I Sabadell tanca l'any amb 60 aturats menys que el mes de novembre. L'atur s'ha situat en 13.413 persones al desembre, xifra que en números absoluts suposa un 13,06% de la població activa.
Aquestes dades milloren les del mes de novembre, quan els aturats eren 13.473 persones. A més, si mirem les xifres del gener, de fa un any, a inicis del 2017, l'atur registrat a la ciutat era de 14.128 persones, un 14,39%, fet que suposa gairebé un punt i mig per sobre de la mitjana actual. En persones serien 715 persones menys que fa 12 mesos.
Si, en canvi, posem la mirada sobre la comarca, l'Eix, trobem que les xifres d'atur són lleugerament més baixes i se situen al voltant del 12%.
En total, aquest mes de desembre s'han registrat 53.007 aturats al Vallès Occidental, 481 menys que el mes de novembre passat. Si mirem el global de l'any, les xifres de l'atur han baixat un punt i mig percentual respecte al gener de 2017, quan els aturats eren el 13,53% de la població activa. Catalunya tanca el 2017 amb un 7,85% d'aturats menys. En el global de l'any, les dades de l'atur indiquen que hi ha uns 14.418.000 persones sense feina, una reducció de més de 35.000 persones en un any. En el conjunt de l'Estat, l'atur està a mínims històrics dels últims 8 anys amb 3,4 milions d'aturats. La Seguretat Social ja suma més de 611.000 afiliats i s'aconsegueix així el millor resultat dels últims 12 anys.
Ràdio Sabadell. Bones festes.
Aquest divendres a la tarda, viu la Cavalcada de Reis a Ràdio Sabadell. Escolta'ns en directe per saber per on està passant la comitiva reial en cada moment.
La Cavalcada de Reis, en directe a Ràdio Sabadell.
Tots i totes necessitem que ens facin costat.
I si vivim situacions de pobresa o desigualtat, encara més.
Fent un donatiu de 10 euros al Casal dels Infants, garantiràs un dia de casal infantil per a un nen o nena.
Amb 50, tota una setmana. I amb 200, un mes sencer.
Aquest Nadal, fes-nos costat.
Fes un donatiu a casaldelsinfants.org.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
No hay casa en la que no podamos encontrar un hueco muerto. En el retranqueo de la pared, sobre una puerta o detrás de ella, sobre el inodoro. Son rincones que pueden dar para mucho. Ni te imaginas lo que puedes guardar en 30 centímetros de profundidad.
Si la voz de la rubia de Instinto Básico consigue que te interese el texto de una web de muebles, imagínate lo que puede hacer con media vida, de Cari Santos. Boca. Audiolibros premium en castellano. Búscalos en Storytel, Audible o en iTunes Store.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general que repassem de manera breu. Oriol Junqueras al·legarà el dret de participació política per poder sortir de la presó.
Aquest serà l'argument que farà sentir demà el Tribunal Suprem en la citació per decidir si deixa en llibertat el vicepresident destituït, empresonat des de fa 2 mesos a Extremera per l'aprovació de la declaració d'independència. Per l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Einde, no té cap sentit que el líder d'Esquerra segueixi empresonat després de les eleccions.
Acabem de saber, per cert, que la negociació entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana a Brussel·les acaba sense acords concrets i s'emplacen a seguir negociant a Barcelona, i també justament que el grup de Junts per Catalunya presenta les credencials de Sánchez i Forn com a diputats al Parlament. De la seva banda, la sabadellenca Carme Forcadell valora si continua a la presidència del Parlament.
Segons apunta l'Escena, la decisió és cosa només de Forcadell, qui ha de valorar si es presentarà o no a la candidatura.
Mor un conductor a Poboleda, al Priorat, en caure per un desnivell de 20 metres.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'home de 36 anys i veí del poble va sortir de la via amb el seu vehicle ahir a la nit per causes que encara s'investiguen.
I el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, compareixerà al Senat per explicar el dispositiu policial de l'1 d'octubre.
La Cambra Baixa ha fixat el dia 18 de gener perquè Zoido expliqui en una sessió extraordinària l'operatiu batejat com Operació Copèrnic, que va desplaçar a Catalunya milers d'agents per evitar el referèndum de l'1 d'octubre.
I us acabem explicant que Corea del Nord activa una nova línia calenta amb Corea del Sud.
La televisió estatal de Pyongyang ha anunciat que a partir d'aquest dimecres es torna a obrir una via de comunicació entre les dues Corees. Aquest és un nou gest de distensió després que el líder del Nord, Kim Jong-un, anunciés el dia de Cap d'Any la intenció del seu país d'enviar una delegació als Jocs Olímpics d'hivern que tindran lloc a la veïna Corea el pròxim febrer. Representants del Nord i del Sud es trobaran dimarts que ve, després de 2 anys de no tenir contactes.
Ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que ha arribat el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Màxima ambició. Amb aquesta mentalitat afronta el Centre d'Esport Sabadell la segona volta de la Lliga. Si més no, això és el que ha assegurat aquest migdia Ángel Martínez, el migcampista gironí, que ha parlat als micròfons de Ràdio Sabadell a 3 dies de visitar l'Elche, en el que serà el primer partit del 2018 pel conjunt arlequinat.
I tot plegat durant la visita de l'equip a l'Hospital Quirón Salut del Vallès, una visita que ha servit per repartir regals entre els nens i nenes que estan ingressats aquests dies festius. Martínez també ha criticat durament, per cert, el dia i la data del partit al Martínez Valero. El migcampista ha assegurat que no hi veu res de positiu, però que això els ha de servir per sortir encara més forts al partit.
Jo soc d'intentar trobar el positiu de tot, però bueno, no li veig gaire cosa positiva, no? Jo crec que és un dia per, a mi especialment, mai he viscut els Reis aquí perquè estava visquent a Anglaterra i era el primer any que podia viure amb les nenes, i bueno, la veritat que em fa molt de ràbia, però ja et dic, utilitzaré aquesta ràbia per sortir dissabte allà i intentar portar els regalets cap aquí.
El jugador Arlequinando s'ha volgut mullar sobre les opcions d'incorporar jugadors en aquest mercat d'hivern. Àngel Martínez diu que confia en els futbolistes que hi ha a la plantilla per assolir les fites més importants.
Però jo crec que hi ha molts de jugadors que encara tenen que portar molt a l'equip. Clar que equips com ells, Hèrcules, si tenen la possibilitat de fitxar, tenen un poder econòmic que nosaltres no tenim, però bueno, si el club vol fer un esforç i pot vindre algú que assumi, pues serà benvingut. Però ja t'ho dic, tenim molts jugadors joves que tenen molta gana, però crec que el club dubto que estigui en posició de fitxar com poden fitxar aquests equips, i per això jo crec que tenim que donar confiança als jugadors que som aquí.
Els jugadors tornen a entrenar demà abans de viatjar divendres al migdia cap a Elche. Allà hi jugaran el primer partit de la segona volta contra l'equip local a partir de les 5 de la tarda de dissabte.
I encara en futbol, els 3 equips de la ciutat a la tercera catalana afronten aquest cap de setmana el primer compromís del nou any i ho fan amb el repte de treure resultats positius i seguir caminant cap als seus objectius.
El més ben situat és el Planadeu de José Luis García. Són segons a 10 punts del líder, el San Lorenzo. Visiten aquest diumenge el Sant Cugat B amb el repte de seguir sumant. El tècnic avisa que no variaran el seu plantejament.
Bueno, pues los chicos están con muchas ganas, con mucha ilusión ya por empezar otra vez a competir, y bueno, pues vamos como vamos a todos los partidos que vamos fuera de casa, que salimos a ganarlo sin especular, ni porque eso no va en nuestro ADN. Nosotros salimos totalmente arriba, volcados como siempre, a conseguir esos tres puntos, y yo creo que lo vamos a traer para dar una alegría a nuestra gente.
La cita serà diumenge a 4:45 de la tarda. Pel matí hauran jugat els altres dos representants de Sabadell. El Tibidabo Torre-Romeu, que va tancar l'any amb 4 victòries consecutives, en rep el líder, el San Lorenzo. El tècnic dels locals, Jesús Díaz Vaquero, afirma que el vestidor ha recuperat l'ambició i volen acabar el més amunt possible.
Bueno, nuestro objetivo siempre es estar lo más alto posible. Sí que es cierto que estábamos hace unas semanas, estábamos muy lejos. Ahora ya se ve todo un poquito más cerca y, bueno, por intentarlo no va a quedar. La verdad es que la plantilla está muy ilusionada y quiere llegar hasta donde está ahora mismo, por ejemplo, el Planadeo, porque el primer puesto está muy complicado, se nos ha escapado, pero bueno, todo es posible en este grupo que este año es más igualado. Y sí, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, estar lo más alto posible y si puede ser, pues lo lucharemos.
Un partit que es jugarà diumenge a les 12 del matí al municipal de Torre-Romeu. Mitja hora abans haurà començat a Campuigener el Llano Sabadell Júnior B. Amb Antonio Rocha de nou a la banqueta dels locals, els sabadellencs necessiten la victòria per sortir de la zona baixa de la classificació. El tècnic del Llano afirma que el Júnior és un rival directe i que jugant a casa no poden deixar escapar els 3 punts.
Sé que són chavales jóvenes, ¿vale? Este año no van tan bien como otro año, también van ahí metidos por encima nuestro o empatados con nosotros, más o menos. Y la verdad es que nosotros los partidos que tenemos que afrontar con ilusión son todos, pero claro, los que tenemos que ganar son con rivales directos como por ejemplo Junior. Y claro, el domingo ellos vienen a nuestra casa y el objetivo mío y el principal esta segunda vuelta es aquí en casa no dejarme ningún punto.
Aquest compromís entre el Llano Sabadell i el Júnior B de Sant Cugat serà diumenge a 12:45 del matí.
I en categoria femenina, la retirada del Tortosa femení trastoca una mica el calendari del Sabadell a la Lliga Preferent. Les arlequinades no competiran fins la setmana que ve. Per la seva banda, el Planadeu visitarà diumenge el camp de l'Estartit.
Un duel complicat per les sabadellenques que tanca la classificació i que visiten el quart a la taula. Vicent Díaz, tècnic del Planadeu, afirma que les gironines tenen molt potencial ofensiu i que són molt perilloses al seu camp.
Sí, l'Estartit ofensivament és un equip molt potent, que bueno, que vol pujar a Nacional. És un equip que ofensivament és molt bo, que té dues bandes molt, molt ràpides, amb molt bon 1 contra 1, i és un equip sòlid. És un equip sòlid i sobretot al seu camp, que sempre és difícil anar fora i més a Girona per tot. O sigui, per la gent, perquè és el seu camp, pels àrbitres... Però bueno, anem allà a competir, a donar-ho tot, i aviam si traiem alguna positiu.
Un duel entre l'Estartit i el Planadeu que es jugarà diumenge a les 12 del matí. Com diem, el Sabadell femení no jugarà aquest cap de setmana i les de Jordi Saltó, que han recuperat algunes jugadores de les seves lesions, es preparen pel duel que d'aquí a 10 dies tindran contra un rival directe com l'Atlètic Vilafranca.
I per tancar la informació esportiva del dia, Natació Sabadell i Escola Pia, encara en aquests primers del 2018, descansant i pensant en els reptes que tindran aquest nou any. Els dos equips lluitaran per la part alta de la segona B de futbol sala.
El Natació Sabadell admet que aquesta aturada d'un mes, ja que la competició no torna fins al 20 de gener, es farà llarga. Diego Blanco, tècnic del club, afirma que ha donat unes pautes als jugadors per tal de no perdre el ritme que tenien.
Tardo o no? Pues sí que es verdad que siempre es molesto, ¿no? El tener un parón así tan largo a mitad de temporada. Nos intentaremos encargar, tanto Ramón como yo, de que los jugadores no bajen la guardia, de que estén siempre al 200% para que, como tú bien dices, este mes no se nos haga largo.
Per la seva banda, l'Escola Pia, amb la moral pels núvols i havent-se enganxat a la zona alta de la classificació, ha marxat de vacances amb els deures fets. Borja Burgos afirma que quan estàs en dinàmica positiva mai vols parar, però que després de 4 mesos competint, aquest descans anirà bé als seus homes.
Seguim la dinàmica positiva, no era el millor, però alhora crec que era necessari. Era un descans que necessitàvem tots perquè, com bé saps, la Lliga va començar molt, molt d'hora, massa. I portàvem ara 4 mesos, una mica més de 4 mesos, sense parar en cap moment. I els jugadors jo crec que necessiten també un moment de desconnexió.
La setmana que ve els dos equips recuperaran la normalitat d'entrenaments pensant ja en el primer partit de Lliga, la segona B de futbol sala, que arribarà al cap de setmana del 20 i 21 de gener.
Moltes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín Al Matí i després també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. I com no, mira la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon vespre i fins llavors.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell.